Ràdio Maricel, a cel obert.
Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu patint aquests dies?
Sí, sí, la veritat que sí. I com deies, no? La setmana passada va ser dura, tot i que per sort no es va donar cap incendi, diguéssim, dins el parc ni a les proximitats d'aquest entorn. La veritat que sí, que va ser molt dur, perquè com parlàvem abans de començar el programa, no? que un mapa de Catalunya veient-lo amb Alfa 2, o sigui, amb un risc alt d'incendi, i alguns llocs inclús ja amb Alfa 3, que és el topall, vull dir, veritablement, jo diria que, no sé si ho recordava, potser algun any, el 2003, recordo també que hi va haver episodis molt, molt durs, però la veritat és que no ens encenien totes les alarmes d'extremar sobretot la precaució, perquè és el que s'ha de fer.
Uh-huh. Al final hi ha hagut el gran incendi de l'Ebre,
sí.
I gairebé podríem dir, afortunadament, en lloc més de moment se n'ha anat la cosa de mare, i per tant doncs, s'han pogut destinar tots els efectius que tocaven a l'Ebre, malgrat que ha estat un incendi molt gran, amb una devastació important, 5.600 hectàrees, i per tant, doncs, cal per alerta, perquè el que diuen els bombers és que si les condicions no canvien, això es pot repetir en qualsevol altre lloc.
Sí, sí, estic segur que es poden repetir, perquè a més venim d'un estrès hídric molt alt, o sigui, hi ha un dèficit d'aigua i d'humitat molt alt. La zona aquesta del Garraf també tenim l'avantatge, sobretot la zona de costa, que sempre a la nit recupera força bé la humitat, o sigui, a la nit torna a agafar les plantes amb la humitat de la proximitat del mar, i això doncs ens tranquil·litza una mica, però clar, el Garraf també és zona més interior, com és la zona de Begues, Olesa de Bones Valls, que hi ha Avinyonet, que de seguida, la mínima que es donen circumstàncies doncs, d'altes temperatures, ens posem de seguida amb un alt risc d'incendi.
Què passa quan hi ha un alt risc d'incendi? Tothom para, allò en plan com la cigarra i la formiga, aleshores tothom s'ha de...
Bé, hi ha uns protocols establerts a l'hora de quan es donen aquestes situacions, sobretot ja quan es dona Alfa 2, que ja dius hi ha un risc alt d'incendi, llavors més que fer feines de manteniment del parc, el que fem és tots els nostres efectius, guardes, colles de manteniment i els que estem a l'oficina, doncs pràcticament només dedicant-te a vigilància des de punts estratègics. O sigui, ja no es fan i anem a, no sé, canviar un rètol, fer això, no, ens posem, ja està establert en el nostre protocol, et poses en llocs concrets del parc per fer una vigilància i poder detectar si hi hagués qualsevol tipus de columna de fum, doncs poder avisar. De totes maneres, val a dir també que totes les torres de vigilància que porten des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis estan operatives. O sigui que el que fas és doncs, filar una mica més prim sobre el territori. O sigui, les torres de vigilància cobreixen tot aquest territori, però en alguns llocs, sobretot la zona de costa, a vegades queda una mica més llunyana. El fet de poder posar algun efectiu a pla de Querol i poder visualitzar si com qualsevol de les zones, no sé, d'aquí del Garraf hi hagués una petita columna, doncs intentar avisar ràpidament els 112 i bombers.
Aquest episodi fins i tot vam veure cartells posats express, allò no, recomanant no fer activitats.
Sí, nosaltres, a veure, els cartells aquests els tenim sempre a punt, perquè quan es donen aquestes circumstàncies d'Alfa 2 avisem. Sobretot és un tema que és molt important que la gent sàpiga que quan es donen aquestes condicions, anar dins un espai natural no és el millor lloc, és que ni per gaudir-lo, perquè inclús amb la calor que fa, jo diria, mira, si un va a les 6 del matí, encara, però quan la gent a vegades o té l'acostum d'entrar a les 11 i les 12 del migdia, i el que fem és, sobretot, que la gent que entri estreni doncs, la cura, especialment perquè si hi hagués un incendi, a vegades doncs, les dificultats que podries tenir per arribar a sortir d'aquest espai natural, no? I després el que no està de més és que si alguna persona doncs, fuma, doncs està clar que no llenci les cigarretes. I després hi ha un altre tema que a vegades també s'han donat, no en aquest espai, però els cotxes, el tub d'escapament que està a molts graus de temperatura, a vegades a l'aparcar, quan no són les zones habilitades, aparcar en llocs que hi pot haver doncs, material vegetal sec, també podria ser un punt d'ignició.
D'acord. I tot això, de tota manera, probablement la gent ja actua amb un cert sentit comú, no? Es deu veure menys freqüentacions, dies de calor, no té sentit anar a fer...
No té sentit, i això sí que s'ha de dir, vull dir, la gent ha canviat moltíssim, o sigui, en aquests últims anys la gent, quan s'assabenta que hi ha aquestes condicions, veus el rètol i inclús, a lo millor, quan passen per la pleta, ens demanen informació... li recomanem que agafi altres alternatives. I al parc del Garraf, que tenim la sort de tenir tota la zona de costa, convidar-los a fer-se un bany a la platja, que n'hi ha moltes platges i cales per poder gaudir, que el parc no serà dels millors dies per gaudir. És que inclús, a veure, les espècies animals ja saben que en aquelles condicions no és la millor hora per sortir. I si un va al parc per veure fauna, en veurà molt poca, i les pobres espècies vegetals que estan molt adaptades les veuran doncs pensides perquè estan resistint a aquestes altes temperatures.
I sí que es va tancar la pista entre Begues i la Brana Novella.
Sí, l'Ajuntament va editar un ban que considerava que amb les condicions que es donaven, i com comentava abans, vull dir, la zona interior sempre es dona unes condicions amb més risc d'incendi que la zona costanera, perquè el fet d'haver-hi el mar tan a prop sempre ens aporta molta humitat i s'han de donar una sèrie de factors, no és només la temperatura, sinó la temperatura, que després hi hagi una humitat baixa per donar-se els factors d'alt risc d'incendi. Al moment que tenim el mar tan a prop, tota aquesta zona, doncs, Castelldefels, Sitges, sempre queda més suavitzat el risc d'incendi. Llavors, en aquella pista, des de l'Ajuntament van considerar doncs, que era un punt no recomanable aquells 2-3 dies, i ens sembla doncs fantàstic. També és cert que un espai com el Garraf no es va donar un alfa 3, que és el que llavors sí que et planteges per tancar-ho, però també hem de comptar que dins els espais naturals hi ha gent que hi viu i entra i surt. Uh-huh. És sobretot ser una mica més dissuasori pel gran públic, gent que vulgui entrar, que a vegades donant l'informació, no recomanant que no entri, la gent encara vol entrar. Llavors el fet d'haver-lo tancat em sembla bé, hi ha altres alternatives per entrar al parc, però de les més complicades, de les amb més risc d'incendi, era la zona de Begues.
Perquè hi ha un protocol de tancament, de dir aquí no es pot entrar?
Bueno, quan es dona alfa 3, els parcs naturals sí que hi ha uns protocols, sobretot els que tenen la Generalitat aquest any, aquest episodi, i fins i tot el Montserrat, i el parc de Sant Llorenç, recordo, em sembla que alguna zona també es va tancar. Sí, són uns protocols establerts, el que després s'ha de veure en cada moment quines són aquestes condicions per fer-ho d'una manera o d'una altra. Està clar que, a veure, si s'ha de tancar algun indret es tanca, però penso que el molt, molt, molt important és fer entendre al gran públic o la gent que ve a visitar l'espai que, com deia abans, millor altres alternatives.
Avui és 2 de juliol, encara. Ens queden ben bé dos mesos i mig de calor.
Sí. Aquest any, jo diria, hem començat una mica tard, perquè recordo el Garraf...
Fins a mig juny estava...
Bastant, molt tranquil. És que fins i tot aquí al Garraf recordo molts mesos, el maig i juny, calorosos. A més, són dels dies més llargs, amb qual... Doncs molta, molta calor. Aquest any ens hem presentat a final de juny, pràcticament que no havia hagut... Doncs aquesta calor ha arribat i ens queden sobretot tot juliol i fins al 15 d'agost. Després hi ha més humitat. Quan arribes al 15 d'agost ja hi ha més humitat, la nit ja comença a ser una mica més llarga. Les condicions ja ens van una mica a favor del tema d'evitar o de prevenció d'incendi. No? Queda molt.
Queda molt.
Veurem. No ho sé, ara venint, de fet, estava escoltant la ràdio i deien que sí, que ara a final de setmana pugen les temperatures, però sembla que es podria, a partir de dilluns, una mica de baixada i fins i tot algun ruixat, perquè, clar, no només és el risc d'incendi, que és evident que és el que patim tots i estem pensant en que no succeeixi, no? Però després hi ha un tema de la contaminació, no? Que aquests dies el fet d'haver-se estratificat doncs, l'atmosfera, aquest anticicló, no fa més que comprimir tots els gasos que s'estan generant de combustió, sigui fum, sigui diòxid de nitrogen, qualsevol element d'aquesta combustió, doncs que se'ns queden en aquest estrat. I de fet avui sortint de Barcelona, la major part dels rètols que limitaven la velocitat et posava 80, que això en episodis d'alta contaminació ja és el que es fa.
Uh-huh. Aquesta contaminació ens arriba a aquesta banda d'aquí? O...
Sí, perquè com queda estratificat, i estic segur que també ens està arribant molta part també de tot el fum que hi va haver a l'incendi de Vinebre. Uh-huh. Sí, perquè quan queda estratificat aquest fum, el no poder-se dispersar amb alçada, el que va és repartir-se per aquest. A més, encara hi deu haver molta pols del Sàhara, que també entra aquesta... Vull dir, jo que diria que ara ho tenim quasi bé tot. Uh-huh. Llavors, bueno, el que hem de fer és precaució, la gent ser molt... anar molt amb cura amb tot el que es fa. No sé, ara recordo aquests dies, no?, que es veien, no?, imatges de vegades la gent que tenia, jo diria que ara menys, per no dir quasi bé gens, de llançar les cigarretes quan s'acaben de fumar, doncs tirar-les per la finestra. Vull dir, això és dels temes que preocupa moltíssim. I això ho enganxo amb el balanç que fem o que fan des de bombers, des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, que aquests últims anys no hem tingut grans incendis, no hi ha hagut ni grans ni massa, ni petits, diguéssim, d'incendis a dins del Garraf, però et dones compte que quan et passen el nombre de conats d'incendi, que poden ser 200 metres, 500 metres, quasi tots estan relacionats a costat de vies de comunicació, a costat de carreteres. Llavors és o una mala combustió d'algun vehicle o algú que ha tirat alguna cigarreta. Mm-hmm. Avantatge d'aquest fet és que al donar-se a costat mateix d'un eix viari, els mitjans d'extinció hi poden anar molt més de pressa que no que sigui produït per un llamp amb alguna tempesta d'aquestes elèctriques que també en alguns anys ens ha succeït al parc.
O pitjor, per combustió espontània de fems de gallina, sí, que és el que diuen, sí, que els hi va passar a la Ribera d'Ebre.
No, això vaig estar-ho parlant amb alguns que, amb persones, doncs, que havien estat treballant en temes de famers i això, doncs, a veure, hi ha un fet, i és que també, clar, la gallinassa, perquè eren fems, exacte, com deies, de gallina, uh-huh, gallinassa, hi ha ploma entremig, la ploma hi ha molt de sofre, i segurament que pot tenir d'una manera més espontània, si les condicions climatològiques són unes determinades i allò està fermentant de tal manera, doncs pot arribar a passar que el millor amb altres tipus de fem, que no hi ha, doncs, aquestes plomes d'au, possiblement no haguessin passat, però bueno, aquestes, uh-huh, coses, és que els punts d'inici és que poden ser tants, no sé, recordo l'altre dia quan parlava un dels bombers que hi escolta moltes vegades, i parla moltes vegades amb ell, amb el Marc Castellnou, que parla d'aquests grans incendis que s'han donat els últims anys en molts llocs, com Portugal, Estats Units, Grècia. Vull dir, està clar que això pot passar. La superfície forestal que hi ha a Catalunya és dels llocs on en tenim més, i l'abandó de les zones agrícoles, al moment que es va abandonar, sobretot en aquest territori, l'abandonament de la vinya per la filoxera, doncs ha sigut també un dels motius que ara no tenim aquest espai de mosaic com teníem al 1900, no? Uh-huh. I llavors tot això ha estat colonitzat o ocupat per zones de pinedes, i aquestes, uh-huh, pinedes, doncs, com tots sabem, poden donar-nos problemes quan estan en masses tan contínues, amb un treball forestal que tampoc, el fet de que no sigui rendible el treure fusta del bosc, doncs encara fa que estiguin, doncs, en un estat no, diguéssim, no gestionat.
Uh-huh. S'ha fet tasca, o de tant en tant quan vas venint aquí ens expliques que es fa tasca de neteja de sotabosc, les cabres, els cavalls fins i tot, ara últimament, però caldria fer-ne molta més.
Sí, està clar, és que quan estem parlant d'això estem parlant només pràcticament de, o l'Associació de Propietaris Forestals, que estem parlant de 1.000 hectàrees que es poden gestionar en aquest espai o als voltants d'aquest espai, 500, 600, 700 hectàrees que podem gestionar des de la pròpia Diputació, que això sí que ho hem estat fent, però és que estem parlant d'una superfície forestal, només el parc ja té 12.000 hectàrees, i al seu voltant també hi ha molta superfície forestal. Llavors, és el que fas és és, a veure, és un bocí, sí, és un bocí important, perquè a més, com he comentat aquestes últimes o les últimes vegades que he vingut, jo penso que ara, a part de fer aquesta gestió forestal de manera més o menys seguint uns criteris del que diu els plans tècnics de gestió, s'estan enfocant basant-nos en un projecte que va redactar la Bombers, que se'n diu punts estratègics de gestió, que el que intenten aquests punts estratègics és, sobretot, baixar moltíssim el combustible en les zones que, si hi hagués un gran incendi, els hi podria donar una garantia als bombers per poder atacar, per poder fer front a aquest incendi, i la zona que podria ser com més perillosa, perquè sempre que hi ha hagut, sempre no, però la major part de les vegades que hi ha hagut grans incendis han vingut amb vent de ponent. O sigui, la zona d'Olivella seria la zona que s'està fent, doncs, tota aquesta tasca de reducció de combustible. Però per molt que els cavalls, com deia, l'any passat es van menjar 70 tones de càrrecs, les cabres moltíssim, i hagin pogut, doncs, desbrossar, la vegetació segueix regenerant, i vull dir que ja és la funció que ha de fer. El que passa que segurament si hi hagués més temes de més pastures, més cabra, més ovella, però això és molt complicat que es pugui aconseguir. La dificultat ja que tenen els ramaders d'aquest territori, que en concret són d'aquí, de Sitges, les dificultats que tenen per tirar endavant, però bueno, aquestes iniciatives, i bueno, jo penso que temps al temps s'ha de veure que aquest element, sigui la llet de cabra, sigui el xai, siguin els cabrits, tinguin millor sortida, i que siguin productes del territori, tema de proximitat, o sigui, el producte de proximitat s'hauria de valorar molt més, seria més fàcil que li pugui sortir un sou digne a la persona que fa de pastor.
Perquè ara els cavalls estan al Berguedà, una altra vegada.
Sí, però no tots, en tenim aquí uns quants. Se n'han quedat uns quants, a veure com, de fet, pobres.
Com passen l'estiu.
Passen un estiu que déu-n'hi-do, sí, sí. I amb alguns indrets on els tenim, que hi ha uns quants que vaig parlar l'última vegada, que hi ha uns cavalls que són del País Basc, que es diuen Potoca o Potxoca. Aquests cavalls també estan aquí, n'hi ha 7, venien d'Almeria, que ja vam comentar en principi, si venen d'Almeria vindran una mica més preparats o estan més acostumats a la calor, però la veritat que sí. I clar, en molts d'aquests indrets, en algun cas hem de fer un subministrament d'aigua a part del que puguis trobar en alguna de les fonts, que intentem optimitzar al màxim aquests recursos hídrics que tenim en aquest territori, que la veritat és que són pocs.
De ramats actius, de cabres, d'ovelles, tenim?
Bueno, hi ha aquestes, quasi bé, entre cabres i ovelles, hi ha aquests 400 caps de bestiar, i després n'hi ha uns quants abegues, també, que em sembla que en tenen uns 200, i altres, a Olesa de Bonesvalls també hi ha algun ramader que els porta a pasturar, però clar, lo important és que això arrenqués, o sigui que es valorés aquest producte. És que penso que aquí i aquest dia amb l'entrevista que li feien amb el Marc també ho deia, no? El tema de qui menja o qual, es menja xai, es menja cabrit. A veure, un dels problemes és que hi ha la gent que vol menjar carn, hi ha altres carns més econòmiques, i tot i així sincerament, com a responsable del parc, el que també, i és un tema que, a veure, em correspon o no em correspon, però també és un tema que em preocupa, i és que un producte d'uns animals que estan pasturant pel territori, que la qualitat d'aquesta carn, que no té res a veure amb els animals que han estat estabulats i que són xais d'engreix amb granges tancades, clar, la qualitat d'aquests animals que pasturen pel territori tindria que tenir un valor afegit. Vull dir, està clar, això és claríssim. Com fer-ho? Aquí és on jo penso que entre tots hi hem de posar la banya, perquè la qualitat que tenen aquests animals no es poden comparar amb altres. I aquí jo penso que si ens en sortim amb això, que un xai es pugui pagar, doncs, un preu més car, o que es pugui distribuir més directament sobre el propi restaurant, o, bueno, no sé, això són estratègies que se'ns escapen. Nosaltres som gestors del territori, en aquest cas de l'Espai Natural del Garraf, i aquest tema d'estratègies de mercat, màrqueting, producte de proximitat, no és la nostra funció, però sí que, en tot cas, totes les eines que tinguem per poder ajudar a aquestes persones que estan tot el dia en el territori, doncs ho farem.
Com estem de basses? Estan plenes?
Sí, les basses, bueno, de fet, això, el tema de prevenció, el tema de tenir-ho tot a punt, jo diria fantàstic, ho tenim bé, tenim totes les basses a punt. Aquest any també hi ha hagut un salt qualitatiu important, que ha sigut, i em sembla que ho vaig comentar l'última vegada, que s'ha portat aigua de xarxa des d'Olivella fins a la Plana Novella, i aprofitant aquesta portada d'aigua, són 3 o 4 hidrants per poder agafar aigua en cas d'incendi per part de bombers, cosa que no has de retornar a Olivella, Sant Pere de Ribes, sinó que ja hi hauria en aquest tram de xarxa, que és Olivella, Plana Novella, doncs hi ha diferents punts de recàrrega. I després també hi ha dos projectes, bueno, de fet és un projecte, però que hi ha dues actuacions molt importants que es duran a terme aquesta tardor, que són la instal·lació de dues basses noves. Això és un projecte de la Generalitat, però que ens va, bueno, el fet d'estar treballant plegats amb nosaltres, doncs ens van demanar quines eren les necessitats, quines són els punts estratègics que veiem que podria ser necessari, doncs, algun punt més d'aigua, i un d'ells serà a la zona de la Plana Novella poder posar una bassa que pugui anar a carregar un helicòpter, amb la qual si es nodreix d'aigua de xarxa assegura que poden anar els helicòpters a carregar i sempre es va mantenint plena, i després una altra que serà per la zona de Olesa de Bonesvalls. I amb aquests dos punts ara el territori quedarà molt ben cobert, perquè el que interessa, si en cas de tenir un incendi, és que el desplaçament de recàrrega no hagi de ser massa llunyà.
És a dir, tenim més tot ja sobre el territori, com sempre, com cada estiu, amb els efectius preparats, uns efectius que més o menys es van repetint any rere any, si no m'equivoco.
Sí.
I per tant, doncs, amatents a que passi la canícula.
Sí, és que, a veure, això no dic res de nou, vull dir, el tema dels incendis, està clar que hi ha una feina preventiva que es fa no ara a l'estiu, sinó abans, cosa que s'ha fet tot el que es pot, s'ha fet tot el que s'ha pogut, però després hi ha un fet importantíssim, i és la detecció el més ràpid possible d'un incendi. Que a vegades, amb aquest punt, jo penso que tothom pensa, sí, és que ara tothom té telèfons intel·ligents, tothom porta un mòbil, i de seguida, amb que hi ha una columna, s'informa. Està clar que sí, però requereix també que hi hagi aquests punts de guaita, que hi ha gent especialista que et ve o identifica molt ràpidament una columna, si és de fum o és de, jo què sé, de pols o d'una pedrera o el que sigui, vull dir, i això és molt important d'aquesta detecció. Si es detecta molt ràpid, el fet de poder-hi actuar ràpidament un bombarder, un helicòpter, i buidar-hi unes quantes vegades uns quants litres d'aigua, no li dona temps a poder tirar endavant, tot i que, com dèiem abans, si les circumstàncies o les condicions són molt adverses, per molt que hi fem, serà molt complicat.
Les condicions molt adverses, que serien aquell famós 30-30-30.
Sí, això és el que són els valors que sempre diuen, no? La humitat per sota, el vent per sobre dels 30 i la temperatura per sobre dels 30. 30.
La setmana passada no vam arribar aquí, en aquest punt, no?
Que amb temperatura, valors, sobretot.
Que coincidissin els tres valors.
Sí, no, però, bueno, és una manera fàcil, no? És la manera de dir, te'n recordes de dir el 30 que possiblement hi hauria algunes oscil·lacions, però bueno, un 30 ja entens, i el vent a partir de 30, vull dir que el vent és, jo diria, també a part de la temperatura, això, quan es donen aquestes condicions amb uns vents de ponent molt secs, aquí és on podem patir molt,
Doncs ens tocarà estar patint la resta de l'estiu, perquè un incendi gran com els grans incendis, aquesta pregunta li vaig repetint a en Santi, sempre és possible.
Sí. I a més, em remeto a el que va dir en Marc, no? Que això, tard o d'hora, em passarà algun, vull dir, d'un gran incendi. Aquí, toquem fusta, com deies abans, des del 94 no hi ha hagut un gran incendi, però també s'ha de dir que les condicions, sobretot de vigilància, han canviat moltíssim. Vull dir, el tema de torres de guaita i tot això, o sigui, tot el que és poder detectar el més ràpid possible. L'any 94 no és el mateix que ara, com ho tenim ara, però també hem de ser conscients que la massa forestal que hi ha és molta, hi ha moltes urbanitzacions, a vegades es fan amb aquestes urbanitzacions doncs, i estan vorejades de zona forestal, no dins a parcs, sinó els propers, a vegades pensant que un pot fer una barbacoa i que ho té tot controlat, les guspires poden sortir i fer o provocar un inici d'incendi i que després correm-hi. I a vegades ho dic perquè la feina també dels informadors, dels nostres guardes, dels vigilants, doncs és aquesta de mentalitzar la gent i a vegades ens fan apagar algunes barbacoes perquè es considera que està massa a prop d'una zona forestal i no reuneix les condicions de matar guspires o el que sigui. Hi ha altres barbacoes que estan més a dins a parc. Aquests dos mesos dediquem-nos a fer una altra cosa, que fa molta calor per fer una barbacoa.
No ve de gust.
És que jo penso que hi ha... fer una barbacoa quan a la primavera, a l'hivern, ve de gust, que estàs calentonet.
Tot i que aquest diumenge és Camp d'Asens, eh?
Sí. Bueno, són aquestes coses que hi ha, doncs, la tradició, i que cada any doncs, es fan, però s'han d'extremar molt la precaució, s'ha de tenir al cap, i que en qualsevol moment podem estar pendent, no, és que jo ho controlo. De controlar, ningú és capaç d'acabar-ho controlant, perquè sempre hi pot haver un cop de vent, i pot haver qualsevol cosa que ens distorsioni aquesta possible o que ens pot semblar seguretat.
Hem dedicat bona part de l'estona a parlar doncs, això del perill que representa el foc, però hi ha més coses sobre la taula, i fins i tot algunes, malgrat que l'atenció principal dels responsables del parc durant aquests dies sigui l'atenció i la vigilància davant de possibles conats que no es desenvolupin, ens ha sorprès la informació que em sembla que surt avui mateix, perquè és una cosa d'aquest cap de setmana, que és la reintroducció de 600 tortugues mediterrànies al parc. De fet, això d'anar posant tortuguetes ha estat una tònica. Recordem repoblacions de tortugues als anys 90, recordem repoblacions de tortugues ara no fa gaire també, se'n van deixar unes per allà a prop d'Olivella, és a dir que això es va repetir, no?
Sí, de fet, a veure, no deixa de ser el mateix projecte, o sigui, aquest projecte neix als anys 90, com bé comentaves, i era de que la tortuga mediterrània al Garraf hi ha estat des de sempre, però malauradament incendis, la gent que la entenia com una espècie domèstica, si bé alguna se l'emportava, ara és una espècie protegida, i va semblar interessant aquells anys 90 de plantejar aquest projecte. Aquest projecte requereix que anualment reintrodueixin una sèrie d'exemplars. Dic reintroduir perquè el que fem és que tots aquests animals ja han estat adaptats en aquest tipus d'entorn, i tenim una certa garantia de que els exemplars que es deixin tiraran endavant. Està clar que quan són condicions molt adverses, per molt que pensem que les tortugues, està clar que aguanten temperatures com les que ara hi ha, manca d'aigua o molt poca aigua, i només en les petites gotetes que hi pot haver de rosada al matí, però no tenen res a veure a les condicions que tindrien des de possiblement on venen. Vull dir, a vegades alguns procedeixen doncs, de gent de donacions, de nuclis zoològics que els cedeixen. Clar, són animals que no han passat ni set ni aigua. Aquí al Garraf no hi ha ningú que els hi vagi a donar doncs, la vegetació que més els hi agrada i posar-los un òbit amb aigua, no? Aquí s'hauran de buscar.
S'hauran de buscar la vida.
Exactament. I per molt que se'n deixin anar, la tortuga mediterrània, tot i no ser una espècie que serveix com a base a algunes espècies, com pot ser, per dir alguna cosa, a les musteles, a les fagines, als senglars, abans dels anys 90 hi havia tan poques que no hi havia pràcticament aquests depredadors o espècies que s'ho podrien menjar, no reconeixien la tortuga com una espècie comestible, i de fet, com que no és capaç de córrer, l'únic que pot fer és amagar les potes i d'això li dona aquesta seguretat, però els depredadors també tenen estratègies per poder acabar menjant-se aquests exemplars. I ara doncs, hi ha sobretot el senglar, que és una espècie que ja n'hem parlat moltes vegades, que també proliferen molt aquests anys, té també la capacitat quan troba tortugues jovenetes o nius o postes i d'això de predar sobre elles. Però bueno, el projecte és interessant, ara s'han deixat anar aquestes 600, que més o menys cada any és el nombre que se n'acaben deixant, i aquest any ens sembla interessant el fet de que hem engegat un estudi per veure ja quina és la viabilitat. Portem doncs això des de... Jo recordo la primera gran reintroducció va ser a l'any 96, i ja fa molts anys que estem deixant aquestes tortugues, ara s'ha d'anar veient com es comporten, perquè clar, deixar anar una tortuga i que sobrevisqui és una cosa, lo important és que les que han nascut en llibertat siguin capaces de reproduir-se, i clar, no ho tenen fàcil, com deia, pels predadors i per les dificultats d'aquest territori. El que sí que ens ha cridat l'atenció de fet ha sigut aquestes setmanes, nosaltres teníem un recinte d'aclimatació de les tortugues abans de deixar-se anar, i deuria encara quedar un exemplar és gran, és un recinte gran, i hem trobat un exemplar que deu tenir doncs, això, des de que ja no és aquest recinte, ja no és un centre d'aclimatació, igual té 8 anys o 9 anys, doncs estava allà dintre. I bueno, també ha sigut un altre dels exemplars que han servit per la reintroducció. Vull dir, Albert, el Garraf...
Què passa, que algú se'l va deixar?
No, m'imagino que hauria de ser algun ou que no va eclosionar potser en el seu moment, o no sé exactament el per què, i a més, és un recinte gran, a veure, està més protegit allà que la resta del territori, perquè allà no hi podien entrar predadors, o n'hi podien entrar pocs. Bueno, dades curioses, i que veus que el Garraf és un territori òptim. Val a dir que quan es fan aquests treballs de reintroducció, i no em cansaré de repetir-ho a la ràdio, és sobretot una espècie protegida, és una espècie salvatge, és una espècie que algú potser el té a casa, però al ser protegida no es poden tenir. Llavors, el fet d'agafar una tortuga està penat, o sigui, diria, deixeu aquests exemplars que caminin pel territori, si algú vol que li faci fotografies, que se les volen enviar al parc, fantàstic.
Nosaltres, si vol, li pot posar un nom i tot, però no l'agafi.
El que vulgui, però que no l'agafi, perquè agafant aquesta tortuga trenques doncs, tot aquest projecte de fa tants anys que s'està fent. A veure, dic això perquè entenc que la gent ara ja coneix aquest projecte des de fa molts anys, hem explicat per activa i per passiva, i que segur que la gent ho compleix. Però com que sempre algú pot estar temptat de dir que maca que és, perquè sí, més una tortuga és molt maca.
Doncs... Goita, una tortuga, pobreta.
Clar. I a més és això, és el fet de que la major part de gent del territori, sobretot de per aquí, que a vegades parla i diu, sí, jo sempre, el meu avi, nosaltres hem tingut el jardí, era una espècie molt relacionada, de fet, molts dels jardins, o gent que tenia un petit lloc de hortet, o que sigui, tenien tortugues, però ara les hem de veure ja com una espècie salvatge i que on millor estan... en estat salvatge.
Perquè la capacitat de supervivència que tenen aquests exemplars que es van deixant, pel que comentes, any rere any, és elevada, clar, 600 cada any, déu-n'hi-do.
Sí, a veure, segurament que, per això deia, aquest any hem encarregat aquest estudi, sobretot perquè puguis veure, com que totes les tortugues aquestes estan marcades, o sigui, sabem perfectament quan recuperem un individu, quin individu és i quan s'ha deixat anar. Els que trobem que no estan marcats són els que han nascut ja en llibertat. Quan es troba un individu d'aquests que han nascut en llibertat, nosaltres també procedim a marcar-los. Ho dic perquè és una manera també de veure, quan trobes exemplars, ja que tinguin 8, 10 o 12 anys que no estan marcats, dius, doncs mira, aquest exemplar ja és gran, segurament que per la mida, per l'edat, s'ha pogut reproduir. Aquests són els que... De fet, són els exemplars que busques, perquè els altres, vull dir, en principi, l'adaptació serà més o menys dura, però els has deixat en bon estat. Ara, quan tens la certesa de que hi ha molts d'aquests exemplars, ja que els trobes havent nascut aquí al Garraf, doncs és una de les mostres que et dona potència en el projecte.
Per tant, en marxa aquestes tortugues que es deixen anar i que recorren molt de territori, perquè clar, van lentes,
molt,
però...
Molt, molt. És una de les coses
que...
Us en faríeu creus. És impressionant. Sobretot més els mascles, perquè busquen, bueno, les femelles, busquen territori. Les femelles es queden una mica més a veure, no diré el lloc que les deixes anar, però sempre les deixes anar en llocs que ja saps que és... que és òptim per poder viure. Però els mascles que es poden desplaçar, bueno, exemplars que han fet molts quilòmetres. O sigui, a veure, us podria dir, o sigui, casos d'haver-se una distància com pot ser des del Coll de Lafita fins a Vegas, tranquil·lament, o més, inclús. Vull dir, dius, i fins allà ha arribat aquest exemplar. Sí. Ells van fer, vull dir, és que de fet, tu veus una tortuga i dius, va molt a poc, però deixa-li una estoneta i la perds de vista molt ràpid. Per què? Perquè ella va fent. Sí, sí, passa que, bueno, va en el seu ritme.
És el tòpic.
Sí, sí.
Va lent, però va segur. I, va...
I a més va amb la mateixa velocitat, no atura. O sigui, són exemplars que ells van tirant i van buscant els seus territoris.
Uh-huh. Per tant, entre incendis i reintroducció de tortugues, la cosa ara està més aviat parada per la resta de fers, o no?
Bueno, no. De fet, mira, també fa pocs dies també l'Àliga Cuabarrada, una de les parelles que hi ha en el territori, també s'ha procedit al seu marcatge.
Uh-huh.
Això també no ho fem nosaltres, això ho fan des de la universitat. És important també això, perquè el fet de portar unes anelles o uns dispositius per reconèixer és una forma també de, quan veus un exemplar volar, de dir que aquest exemplar és d'aquesta zona. A més, porto unes anelles amb alfanumèrica, amb uns números bastant grans, que si un és un bon especialista i en veus alguna volant, ets o podries arribar a identificar aquests exemplars.
Uh-huh.
Bueno, són projectes que donen encara més força amb la conservació d'aquesta espècie de l'àliga cuabarrada.
Perquè ara quantes en tenim?
Tres parelles.
I han tirat endavant els polls o no?
De tres han tirat endavant una de les parelles, perquè les altres dues parelles hi ha hagut un recanvi d'individus.
Uh-huh.
Alguns es desplacen, entre un individu, una femella nova desplaça una altra femella, un mascle, podia haver bastanta rotació. I un dels projectes que el proper dia que vingui, m'agradaria comentar-ho el proper dia, doncs un projecte dels que tenim és de poder aquestes dues parelles que han tingut més problemes, o si més no han tirat endavant perquè hi ha hagut aquest recanvi d'individus, poder-los posar un emissor i poder conèixer per on es desplacen i què els hi ha pogut passar aquests exemplars.
Uh-huh. Perquè van marcats però no estan no se'ls hi fa seguiment.
Aquests que acabo de parlar, la parella, sí, bueno, la parella són aquests dos individus joves que es marquen al niu. Aquests no porten un GPS ni un emissor per poder d'això, però el projecte que volem engegar aquesta tardor és dels altres quatre individus adults posar-los un emissor via satèl·lit que en cada moment pot saber on estan. A més, ara són molt sofisticats i molt, molt, molt moderns, que inclús si estan massa hores parat se t'engega una llum d'alarma i porta més hores de les que pot dormir una àliga. Per tant, aquí li ha passat alguna cosa i bueno, et pot dir que aquell animal, doncs, el millor, malauradament, s'hagi mort. I, i el pots recuperar i veus quina ha estat, doncs, la causa de la mort d'aquest individu.
D'acord. Les àligues, per tant, que sempre estan també dintre de l'imaginari, podríem dir.
Sí. Bueno, jo sempre... A veure, és una cosa, em repeteixo, però és que un territori com és el Garraf, 12.000 hectàrees, que hi hagi tres parelles que visquin en aquest entorn, vol dir que, si més no, aquest espai, la cadena tròfica o la piràmide tròfica, perquè de fet l'àliga està dalt de tot, inclús es menja depredadors, musteles i altres depredadors se'ls menja, o sigui, està dalt de tot. Si n'hi ha, vol dir que l'ecosistema malament no està. No està com ens agradaria a tots nosaltres, perquè una de les preses que li encanta a l'àliga i encanta moltes altres espècies i ens diria molt bé que n'hi hagués més, és perdiu i conill. I la perdiu i conill ho tenim malament. Vull dir, el conill té uns pics una mica interessants, sobretot el mes de maig semblava que repuntava i d'això, ara se'n torna a veure molt pocs, i la perdiu, ara es començaven a veure les primeres niuades que havien eclosionat, i alguns bàndols sí que anaven 10 o 12, però en pocs dies, i amb aquesta calor que fa, em fa molta por que molts d'aquests exemplars petits no acabin superant aquestes fortes calorades.
I ara, que per canviar una miqueta d'escenari, no implica directament el parc, però si van amb cotxe per les costes hauran vist que han desaparegut les grans sitges del port de Vallcarca.
Sí. De fet, això, bueno, és fora part, que és una d'això, i és veritat, vull dir, en la part aquesta, doncs, una de les icones que sempre veies allà quan passaves per Vallcarca, ara no hi són. I la zona de platja aquella també està molt, molt freqüentada, es veu moltíssima gent.
I a més a més també s'ha fet port allà, s'estan transportant...
Sí, perquè van a parar al port, em sembla que feien algunes esculleres...
El port de Barcelona.
Bueno, també és una manera de, en vez de passar per la carretera, doncs passen per mar.
Perquè torna a haver-hi més activitat industrial, sabem que la indústria i les pedreres són fora parc, però bueno, estan dintre de l'àmbit.
Sí. Són zones de tractament especial, que es denominen. O sigui, ells tenen un temps d'explotació minera que, això ja ho he comentat alguna vegada, de les 6 pedreres que hi havia, 3 ja han finalitzat i estan tancades. De fet, demà vaig a una reunió, a una de les pedreres, que és la que està a Gavà, per anar perfilant, bueno, de fet, i anar executant el projecte de restauració. I això és interessant. I les altres, doncs, aniran finalitzant de tractament especial, que en alguns dels casos després acaben incorporant-se en l'espai natural i altres, doncs, tenen la seva propietat. En alguns casos, doncs, hi havia cessió directa a l'entitat gestora que som nosaltres.
Doncs amb la repuntada de l'activitat econòmica s'ha notat una certa repuntada també de l'activitat industrial o...?
Tampoc, no us ho sabria dir. La veritat, jo diria també el fet de que si abans n'hi havia 6, ara només n'hi ha 3, encara que repunti, de fet ja els hi augmentava perquè de les altres dues pedreres, sobretot, que no se'n treia, llavors segurament també ha augmentat. Sí que és cert que amb la velocitat que diguéssim es anava rascant aquesta gran roca o aquest gran massís, anava més a poc aquests últims anys. Un tema que manca, bueno, diguéssim, que ho veig fantàstic, és aquests nous projectes de restauració que aquests anys doncs estem treballant i les pedreres estan molt implicades. Ho dic perquè de les últimes que he assistit a presentació del projecte, que és la de Promsa, doncs, bueno, és un projecte que pot quedar molt ben integrat en l'entorn i molt sensibilitzat amb el que és el tema de conservació.
Doncs, si et sembla, Santi, ens posem deures per la propera vegada que vinguis, passat l'estiu, a part de la qüestió de les àligues que has comentat abans, específicament, doncs, això, la restauració els projectes de restauració,
sí,
de les pedreres, que també pot ser interessant, doncs, conèixer en quin estat es desenvolupen, en quin estat estan per, doncs, això, reintegrar a tot allò que s'ha malmès dintre de l'entorn natural a on haurà de mantenir-se en el futur.
Sembla fantàstic. I que quan torni després de l'estiu, si parlem del tema incendis, que sigui només allò de dir...
Anècdotes,
eh?
Esperem, perquè sí. De moment toca això, patir unes quantes setmanes més, perquè ara ve la calor i això és inevitable, i per tant, doncs, si és inevitable, el que s'ha de fer és, doncs, anar-ho passant, confiant en haver fet correctament la feina i en què no es donin les circumstàncies que serien, doncs, això, tan dolentes per l'entorn. Santi Llacuna, bon estiu,
Igualment,
treballant i ens retrobem passat l'estiu. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies. Són les 12. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin un molt bon dia i fins demà.